parlem amb Joan Coscubiela, professor de Dret del Treball i Seguretat Social, que participa en els diàlegs sobre la crisi econòmica organitzats per la Fundació Sant Cugat. Moltes gràcies per atendre Cugat.cat.
Bona nit.
Com a professor de Dret del Treball, li voldríem preguntar si amb aquesta crisi s'està vivint la retallada de drets laborals més accentuada dels darrers temps.
Sí, les crisis sempre provoquen un risc de retallada, però sobretot aquesta en la mesura que s'ha utilitzat la crisi com un factor per incidir sobre el que es coneix com a mercat de treball, intentant responsabilitzar la llei laboral de la destrucció d'ocupació, quan és bastant evident que la destrucció d'ocupació té causes econòmiques i financeres que tenen molt poc que veure amb la pròpia legislació laboral. En aquest sentit, un dels riscos col·laterals d'aquesta crisi sigui que la sortida es produeixi amb menys drets de les persones, amb menys drets laborals i amb una societat amb més desequilibri social. Aquest és un risc evident que avui s'ha posat de manifest.
Quina és l'alternativa per evitar precisament aquesta sortida de la crisi que impliqui menys drets per als treballadors?
Entendre que darrere de les causes més evidents de la crisi, que és una causa financera i econòmica, existeixen causes socials profundes. La gran desigualtat amb la distribució de la riquesa dels últims anys és una de les causes profundes d'aquesta crisi i tot el que serveixi per aprofundir en aquesta desigualtat és una manera de perpetuar i cronificar la crisi. En aquest sentit, no és només un problema d'injustícia algunes de les mesures que es puguin arribar a tirar endavant, sinó que també és un problema que en la mesura en què la societat es fa més injusta, la sortida de la crisi està més lluny.
Quines creu que haurien de ser les mesures per intentar sortir d'aquesta crisi que no hi hagués cap mena de problema amb els drets dels treballadors?
El problema fonamental en aquest moment està en la destrucció d'ocupació, però cal tenir present que de l'increment de 2.600.000 aturats més que quan va començar la crisi, 1.900.000 correspon a la destrucció d'ocupació, però més del 50% és destrucció d'ocupació a la construcció. Aquests llocs de treball no tornaran a existir i des d'aquest punt de vista la reconversió d'aquests llocs de treball amb altres d'economia productiva diferent és costós, entre altres coses perquè la nostra economia en algun moment ha actuat una mica com allò que diuen a l'ull gandul, no? Que a base de tenir molta protecció en alguns àmbits no s'ha esforçat suficientment i sobretot perquè tenim un problema greu i és que el nostre sistema financer no està jugant el paper de recolzament a les empreses que caldria esperar. En aquest sentit, si no hi ha finançament i a més el teixit productiu és feble en alguns sectors molt importants, la capacitat de crear ocupació és menor i per tant jo molt em temo que els propers anys encara veurem un procés d'escassa creació d'ocupació i per tant amb un manteniment de la taxa d'atur bastant elevat fins ben entrat aquesta dècada.
Com pot afectar la reforma financera que està impulsant el govern espanyol que tindrà conseqüències sobre les caixes catalanes?
Ho he dit en algun altre moment, és bastant probable que aquestes mesures que s'estan adoptant en aquest moment es tenien que haver adoptat fa dos anys. Per no haver adoptat cap mesura amb el sistema financer i haver deixat que el sistema financer fes una digestió lenta de la gran bacanal de la dècada màgica, ha fet que hagi quedat atrapat, apalancat amb l'endeutament, amb problemes de liquidesa, amb problemes de capitalització, i ha fet del sistema financer com un motor gripat. S'ha quedat absolutament obturat sense capacitat de funcionar. Això ha acabat generant moltes distorsions per a les empreses i en aquest sentit s'està pagant les conseqüències. I una de les conseqüències serà que l'haver actuat tard a destemps, molt probablement el que passi és que a la sortida d'aquesta crisi el sistema financer espanyol no tingui res que veure amb el que va entrar, que s'hagi produït un procés de bancarització de les entitats financeres i també s'hagi produït un procés de concentració d'oligopoli d'aquestes entitats financeres amb el risc evident que això acabi generant distorsions als propis drets dels usuaris i dels consumidors del sistema financer. A més, ja crec un altre risc important i és que s'acabin utilitzant recursos públics importants, es calcula un mínim de 50.000 milions d'euros, que acabin sent recursos públics posats al servei d'interessos de caràcter privat, perquè com ja ha anunciat el govern i el governador d'Espanya, El que es vol no és tant nacionalitzar, sinó capitalitzar aquestes entitats per després vendre les entitats privades, majoritàriament bancs, amb la qual cosa, si no es fa bé l'operació i no es recupera la inversió dels recursos públics destinats a això, s'haurà comès una barbaritat des del meu punt de vista, com utilitzar recursos públics al servei d'interessos privats, amb un percentatge que no és petit.
Sant Cugat té diverses empreses, per exemple Delphi, Sharp, Indo, que estan vivint retallades laborals. Què es pot fer des d'un àmbit municipal per evitar que aquestes empreses pateixin aquesta caiguda de llocs de treball que afecta directament a la ciutat en aquest cas?
Les causes de que aquestes empreses que actuen en un marc de competència i competitivitat internacional puguin sobreviure, les raons que les porten a tenir dificultats tenen molt a veure amb una economia global i per tant des d'aquest punt de vista una part important del que es pot fer està fora de l'abast no només dels governs locals sinó moltes vegades fins i tot del govern de la Generalitat. Hi ha una cosa que sí que es pot fer i és el que es coneix com a polítiques territorials d'entorn, és a dir, afavorir que almenys amb allò que depèn dels entorns locals es posen tots els mitjans possibles perquè les empreses tinguin entorns favorables per al seu funcionament, tinguin capacitat formativa, hagi un bon nivell de mobilitat, hagin entorns proclius per portar gent qualificada, però clar, si al final resulta que algunes d'aquestes empreses decideixen aplicar estratègies de reducció de costos passant d'invertir a Sant Cugat a passar a invertir a Romania, les possibilitats de resoldre aquest tema des de la perspectiva local són sens dubte limitades, però no, jo crec que tothom ha de, des del punt de vista aquest, tots els agents públics han de veure que poc o molt sempre és possible fer alguna cosa per contribuir a facilitar que les empreses quedin aquí, tot i que insisteixo, quan es tracta d'aquestes empreses de matriu internacional i d'actuació global, la responsabilitat, els problemes i les actuacions tenen molt aquestes dimensions globals. Tot i que estem parlant de tres empreses diferents, Delphi és una cosa, Sharp és una altra, Indo és una altra, corresponen a tres sectors molt diferents que cada un d'ells té la seva peculiaritat i la seva problemàtica molt diferenciada.
Una última pregunta, què fem la generació Nini de joves que ni treballen ni estudien per incorporar-los al mercat laboral o perquè reprenguin alguna mena d'estudi que els faciliti després l'entrada en aquest mercat?
Primer, acabar ja amb aquest nom, que és un nom absolutament degradateu, que degrada les pròpies persones. Segon, entendre tots de què estem parlant, perquè amb el concepte aquest de ni estudia ni treballa es pot incloure des d'un físic nuclear amb dos doctorats i tres màsters que no estudia perquè ja ho ha estudiat tot i malgrat això no té feina, i junt es pot estar parlant de gent amb 17 anys que no ha acabat el graduat escolar i que per tant té moltes dificultats d'inserir-se en qualsevol activitat. Per tant, són realitats completament diferents que no es poden tractar amb la frivolitat dels acrònims NINI, i el que sí cal entendre que l'única possibilitat, al meu entendre, és tirar en marxa dos tipus de polítiques. Una, reformar el sistema educatiu en profunditat. Tenim un sistema educatiu que està orientat als alumnes que no necessiten ni professors ni pares per educar-se, que és molt clònic, que s'adapta molt poc a la diversitat, que té molt poca capacitat d'agafar amb aquestes persones en dificultats i acompanyar-les a auxiliar els seus objectius, que no poden ser els mateixos de la gent que té molta facilitat per estudiar. Vol dir reformar el sistema educatiu per oferir, sobretot als professors de secundària, habilitats pedagògiques i psicològiques per atendre aquesta realitat. I en segon lloc, també, des de la perspectiva de les polítiques laborals, ser capaços d'habilitar mecanismes d'inserció al mercat de treball de molta més transició, que no siguin directament amb els llocs de treball tradicionals, perquè aquests no estan adaptats a les capacitats personals i formatives d'aquestes persones. És un greu problema perquè posa de manifest fins a quin punt aquesta societat és una societat que segrega molt, i en alguns moments la pròpia qualificatiu de Nini jo crec que és un qualificatiu que expressa una certa mentalitat de triomfòcrates, no? És a dir, aquells que creuen que han triomfat, una mena de triomfocràcia social, parla de la gent que no ha aconseguit assolir uns nivells adequats de formació i de mercat de treball d'una manera certament despreciativa, els Nini, no? Doncs el millor que tenim que fer és canviar-los el nom, i la cosa és molt més senzilla. Persones que tenen dificultats educatives, i això els provoca dificultats de trobar feina. A vegades és més llarg, però és més digne el nom i explica millor el que volem dir.
Joan Coscubiela, professor de Dret del Treball i Seguretat Social de SADE, gràcies per atendre Cuap.cat.
Gràcies a vosaltres.